Artur Ramon, mirem Tita Cervera, que tenia les caixes preparades per empotrar-se immediatament a la col·lecció Thyssen. És una mena de situació, aquesta negociació que ha aconseguit amb l'Estat, que segurament no li permetrà tornar a dir allò de es que tengo mucho patrimonio pero no tengo cash, no?
No, ara no, ara primerament és un preacord, és a dir, a mi em fa molta gràcia això que es fan fotos quan les coses encara no estan completament signades. És un preacord a 15 anys amb 6,5 milions d'euros anuals, la qual cosa vol dir que al final d'aquests anys aquest lloguer haurà costat uns 97 milions i escaig. Clar, aquesta col·lecció jo la recordava, però ahir la vaig voler veure tota, que per internet hi ha la web de la col·lecció, es pot visitar virtualment, i és una col·lecció que em va sorprendre, és més important del que pensava. És una col·lecció que té en pintura, sobretot, del 19 i 20 peces importantíssimes i també en pintura antiga. Té 3 Canaletos, té 4 Boucher, té Luca Giordano i després en pintura catalana doncs té una magnífica peça anglada Camarasa, el Pau en Blanc, té varios Nonells, té de tot, és a dir, i sobretot és coneguda per les peces, diguéssim, internacionals que té de Monet, de Degas, de Whistler i sobretot
el
de Gauguin. El Matamua, que té una història, Josep, molt bonica. És una obra que Gauguin la pinta a Tahití quan deixa tot a París i viatja cap als mars del sud. I el 1891-92 pinta aquesta peça que forma part d'aquesta doncs, retorn al primitivisme tan característic del postimpressionisme de Gauguin, i això ja la fa molt especial, perquè hi ha molt poques obres en mans privades d'aquesta època de Gauguin. Però, com et deia, té una història molt bonica, perquè la va exposar el 1893 a la galeria Durant Ruel, que era el seu marxant. L'any 1895 es va subhastar i el propi Gauguin la va comprar a través d'un intermediari, o sigui, va recuperar la seva pròpia obra, i aquesta peça va passar una sèrie de vicissituds entre galeries, col·leccionistes, etc, fins que cap a finals del 1980 el baron Thyssen la va comprar amb un amic seu, la va comprar a mitges amb el empresari bolivià Ortiz Patiño. La van comprar amb 3 milions, quasi 4 milions de dòlars, amb una condició, que cada 2 anys i mig la tingués un d'ells, és a dir, durant 5 anys. I al cap de 5 anys, un feia una OPA o comprava la part de l'altre o la posaven a subhasta. No es van entendre, va sortir a subhasta el 1989 a Sotheby's Nova York, es va rematar per 24 milions d'euros. Aquesta peça, clar, ja va ser un rècord a l'època, la va comprar el baró Thyssen i la va incorporar molt intel·ligentment a la col·lecció de la baronesa, que és una, naturalment és la joia de la corona. Aquesta peça, a l'haver estat comprada a Nova York, va entrar a Espanya en règim d'importació, això que hem parlat altres vegades, és a dir, que durant 10 anys pot renovar-lo, i per això, en aquesta negociació, la baronesa Thyssen ha estat molt intel·ligent en jugar amb aquest punt, és a dir, aquesta peça estava ara a Andorra custodiada, i ella podia tenir l'opció, i de fet ha tingut, em consta, ofertes per vendre-la, ofertes que anaven entre els 200 i els 300 milions d'euros, el que parlàvem de la revalorització de les grans obres d'art. Finalment s'ha decidit doncs, que en aquest conjunt doncs, passen ara a Espanya, i jo entenc que no és un moment, diguéssim, massa bo perquè passin aquestes coses, però a l'audiència els hi hauríem d'explicar un fet que em sembla molt important. La col·lecció Thyssen, la del baró Thyssen, l'antiga col·lecció Thyssen, que és la millor col·lecció que era en aquell moment ja privada del món després de la de Reina d'Anglaterra, es va vendre a Espanya el 1993 amb unes negociacions, ara ho recordàvem amb el Jacinto, que van portar a Soletura, després Semprún, per 44.000 milions de pessetes, que serien 300 milions d'euros. És el que avui val el Matamua. És a dir, tota la col·lecció Thyssen és el que val el Matamua. I tens tots els primitius italians que complementen el Prado, tens Cranach, tens el famós, un dels pocs Caravaggios a Espanya, la Santa Caterina, tens Rivera, tens tot.
Per tant, tu trobes justificat que la baronessa Thyssen s'emporti 6 milions i mig cada any durant com a mínim 15?
A mi em sembla que és un complement de la gran operació que inclús va sortir al New York Times dient que Espanya havia comprat una ganga de col·lecció i ella, d'alguna manera, això és un pagament pels serveis prestats.
Ja.
Que no li ha sigut fàcil d'altre cop, eh? Ella ha estat negociant amb, durant 10 anys amb 10 ministres. Mm-hmm. Però diguéssim que és un complement als serveis que ella va fer, que van ser importants perquè la col·lecció es quedés a Espanya.
O sigui, els serveis prestats tenen a veure amb això.
Molt.
Amb la lluita d'ella en front de la família.
I tant, ella ho tenia
dels
tot...
fills del baró.
Efectivament, ella ho tenia tot en contra i de fet aquesta col·lecció hi havien moltíssims institucions, sobretot suïsses, a Lugano i a altres llocs, que la volien. I ella va aconseguir que la col·lecció es quedés a Espanya amb un preu que en aquell moment era elevat, però que vist en retrospectiva és un preu bastant d'oportunitat, diguéssim.
Però ella ha jugat fort, no? Perquè tu et consta que tenia llestes les caixes d'embalatge per emportar-se de Madrid els 429 quadres que caducaven, per exemple, en el contracte que hi havia vigent.
Clar, aquí, Josep, hi ha una agenda interna que desconeixem de negociacions, de toma i daca, de jugar també amb la premsa, els abogats d'ella, que saps qui són, és a dir, que són els exministres Acebes i Mitjavila, i ella tot això ho ha jugat amb una habilitat extraordinària. És una persona que sap com s'han de fer aquestes coses, que, diguéssim, no comença avui a entrar amb aquest tipus de negociacions, i jo crec que aquí hi ha hagut
de fet,
molt...
De fet, ella sí. Ja era negociadora molt abans de conèixer el baró Thyssen, eh?
Això segur.
Què rius, Artur? Què rius? Què rius? Jacinto, què rius?
Jo la relació que tinc amb ella és del Far West. Perquè saps que li agrada molt el tema dels indis i els quadres dels indis.
No, però a més ella...
Va ser parella de l'ex Barker.
Sí, clar, sí, sí, no, però a més...
Crec que encara conserva el Colt.
I la casa, no?, de Sant Feliu.
Sí.
Però jo crec que aquí hi ha hagut un tema que no s'ha parlat prou i que avui és bo recordar-ho perquè hi ha un tema de feeling personal amb el viceministre Calvo per tancar aquest acord. És a dir, crec que aquí hi ha hagut al final, així com no ho va tenir amb algunes altres ministres de cultura, amb la vicepresidenta crec que ha tingut aquí un... Ha ajudat a que això fos possible.
Llàstima que m'ho diguis ara, perquè si ho hagués sabut ahir al vespre li hagués preguntat quan ha estat aquí, perquè ja no em venia d'aquí, totes les preguntes que l'he hagut de fer avui amb Carme Calvo, que, en fi, Déu-n'hi-do. Escolta'm,
sí.
Camilo Sesto també pintava.
Sí,
també. I què passa amb Camilo Sesto?
Doncs mira, el gran
passem del Matamú a Camilo Sesto.
Sí, passem.
Doncs mira, de Gauguin a Camilo Sesto.
Exacte.
Carai, això... Mare meva, quin salto.
Sí, ell pintava, a part de ser cantant, que és pel que va ser conegut, pintava i, en fi, era una afició més o menys coneguda que tenia. I al morir, doncs, part d'aquests quadres i dels objectes aniran a un museu que li estan dedicant a l'Alcoi. Però ara ha estat notícia aquesta setmana perquè ha sortit un quadre seu a Wallapop, que no sé si és el lloc més indicat perquè surtin quadres, amb 5.000 euros, que és un quadre molt curiós. És una família cubana que està mirant la costa de Nova York, posa stop i es veu l'estàtua de la Llibertat. Clar, això dels pintors aficionats és un perill, Josep, és a dir...
Mira Hitler.
Exacte. No, i ara, darrerament, els jubilats catalans, ara no sé què fan, però no fa massa, o pintaven o s'apuntaven als CDRs.
Però, caramba, tu...
És a dir, que s'ha de...
Que te pierdes, Artur.
Artur, que tu també hi arribaràs, espero i desitjo.
Sí, però és que és un perill, Josep. És que és un perill.
Està molt millor de la cama, t'ho tinc que dir.
Ja. Doncs escolta, està bé que estigui millor de la cama perquè amb el que està dient haurà de fugir corrent. Em temo. T'empaitaran, Artur.
No passa res, tu ja saps que dic el que penso.
Perquè és un perill, el fet que hi hagi persones que optin per pintar el seu temps de lleure.
Home, sí. Perquè més que res per un tema pràcticament estètic.
Perquè acabes a
Wallapop. Sí, acabes a Wallapop i acaba fent mal d'ull, segons com.
Hòstia, els saltillos, eh?
Camilo Sesto, senyores i senyors, a Wallapop subhasta un quadre de Camilo Sesto.